coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Transició energètica, gestió pública de la salut, diversificació econòmica del municipi. Va per aquí el programa?
Sí, i també hi ha altres punts. És evident que ahir, amb la notícia que n'heu hagut de treure, doncs hi ha quatre punts, però en podrien afegir-ne de més, com podrien ser aspectes com l'educació, per exemple. Sí, va per aquí. És a dir, nosaltres el que pensem és que la política avui en dia contemporània, i si fem un cop d'ull a les diferents campanyes que estan havent-hi a diferents poblacions o a ciutats mitjanes i grans, no parlem tant de grans inversions o grans infraestructures, sinó que el que estem parlant més és com nosaltres som capaços de desenvolupar un estat del benestar en què les condicions de la vida de les persones pugui ser millor del que és ara. I per tant, si el programa que nosaltres presentem per poder liderar el que ha de ser el desenvolupament de l'escala pels propers 4 anys i més, passa per un major transport públic, per intentar tenir una comunitat ciutadana energètica que ens faci a tots i totes protagonistes de la transició energètica que hem de protagonitzar i hem de tirar endavant ja per l'emergència climàtica i per els estius que ens venen, i és, penso, cabdal, després d'haver viscut la crisi del Covid, doncs pensar i replantejar el nostre sistema sanitari, i el que hem pogut comprovar és que la gestió pública ha donat molta millor resposta que no pas la gestió privada a les emergències sanitàries. Doncs això també s'hauria de traslladar al que no són emergències sanitàries, sinó a l'atenció primària de les persones.
I tot això amb una escala prou rica i prou diversa econòmicament parlant. Concepte que sempre, o el concepte del monocultiu turístic que sempre s'ha criticat o denunciat des d'en Comú, que s'hauria de diversificar i buscar altres fonts econòmiques de riquesa.
Correcte.
Com es fa això? Com es posa l'esquella al gat per dir no volem viure només del turisme?
Bé, primer està bé com has acabat la pregunta, no? Perquè matitza. Nosaltres el que hem denunciat és que el turisme tingui tant de pes, però sí que nosaltres volem una escala amb turisme que sigui sostenible i que sigui de qualitat. És a dir, un turisme que vingui protagonitzant doncs, un determinat desenvolupament econòmic com ha fet fins ara. Però també tenim l'experiència que és com posar tots els ous en el mateix cistell. I per tant el que nosaltres proposem és que les inversions reals que s'hagin de fer vagin en direcció d'intentar desenvolupar altres sectors econòmics. I per poder intentar diversificar els itineraris finalment professionals de les persones perquè no hagin de viure només del turisme, sinó que a més del turisme doncs, tinguem altres sectors econòmics desenvolupats, doncs hi ha dues potes. Una, intentar atreure inversions, pensem que no estem tan lluny de poder-ho fer, i d'altra, intentar que la nostra ciutadania, sobretot el que són infants i joves, doncs tinguin una possibilitat de formar-se perquè puguin optar doncs, a feines i tasques d'alta qualificació. Si aconseguim aquestes dues potes, doncs serà més fàcil atreure inversions perquè aquí nosaltres, diguem-ne, tindrem una ciutadania apta per atendre reptes professionals que vagin més enllà del que ens proporciona el turisme. Ho hem dit, hem d'explorar les possibilitats geogràfiques que té l'escala. Estem en el litoral, estem molt a prop de la duana del Far Empordà i Vilamalla, i estem molt a prop de la duana de l'AVE de Vilafant. Per tant, són 20 quilòmetres, no ha d'haver-hi tantes dificultats com per poder posar d'acord la plataforma Far d'Empordà, propietaris de les parcel·les del polígon industrials que hi ha aquí a l'escala i l'administració per intentar atreure doncs, això, possibles o hipotètiques empreses, empresaris o empresàries que vulguin establir-se aquí a l'escala i que ho vegin com una possibilitat de poder desenvolupar el seu sector econòmic.
Estirem aquests eixos que citava, que hem destacat com a pilars fonamentals, tot i que n'hi ha molts altres. El transport públic, en el capítol de mobilitat del vostre programa, i poseu un concepte que diu vila de 15 minuts. Què s'hi amaga darrere una vila de 15 minuts o què vol dir aquest concepte?
La vila de 15 minuts el que s'hi amaga és que nosaltres ens puguem desplaçar en els principals centres neurològics de la població caminant en 15 minuts. És a dir, que més enllà de 15 minuts diríem que no, ja queda lluny pel que fa anar caminant-hi. Llavors el que proposem és intentar distribuir el que serien els diferents aspectes de l'administració escalenca en què el ciutadà i la ciutadana per poder-s'hi adreçar només hagués d'anar a caminar 15 minuts. D'aquesta manera pensem que reduiríem el que seria el trànsit rodat dins de l'escala i la necessitat d'haver de moure'ns amb el cotxe tot amunt i tot avall. La idea seria, per exemple, que si nosaltres al Rosselau doncs hi tenim un centre cívic com és el Xalem, tenim l'empresa de Vivers a Riells o tenim el camp de Pilans al centre cívic, doncs intentar traslladar doncs, oficines com pot ser l'oficina d'atenció a la ciutadania o serveis socials, que són els dos punts en què hi ha més atenció a les persones per entrar a registre, etc, doncs que es traslladin un dia a la setmana en aquests barris, de manera que el ciutadà, la ciutadana doncs, que tingui previst, que tingui la necessitat d'anar o bé a serveis socials o bé a l'UAC a entrar a registre o a fer la seva consulta, si no és àgil fer-ho telemàticament i ho necessita fer-ho presencialment, que sàpiga que potser no caldrà que es traslladi al centre del poble, al nucli antic, amb les dificultats que això suposa moure's amb el cotxe en el nucli antic per trobar aparcament, sinó que sàpiga que un dia a la setmana tindrà l'ocasió de fer-ho en un espai que serà a prop de casa i que hi podran anar-hi caminant. Diguem-ne que aquesta seria la idea, la combinació d'intentar tenir més hàbits saludables per un costat i intentar acostar l'administració al ciutadà. D'aquesta manera pensem que nosaltres aconseguiríem aquest concepte de la vila dels 15 minuts.
I el transport públic, perquè també aposteu per transport públic, quin transport públic és factible o creieu que s'hauria d'establir al municipi?
Nosaltres pensem que sobretot quan parlem de transport públic estem parlant sobretot de parlar del transport que hi ha de l'escala, de sortir fora de l'escala.
Després, el que no seria transport urbà intern.
El transport urbà intern, per nosaltres hem de ser molt curosos. És a dir, sabem que hi ha la necessitat d'intentar facilitar el que és el transport escolar i adreçar sobretot nens i nenes i estudiants que estan allunyats dels centres educatius de casa seva a l'escola o a l'institut, i per tant aquí hem d'estudiar la viabilitat de que tinguin la possibilitat de tenir aquest transport, però a nosaltres el que ens preocupa més és la idea de que a l'escala s'hi pugui venir o els escalencs podem marxar més amb el transport públic. Pensem que una línia que s'ha de potenciar és la línia que hi ha des de l'escala a Figueres. Si nosaltres comparem les línies que hi ha de Roses a Figueres o les que tenim de l'escala a Figueres, estem molt per sota. Així com per nosaltres hi ha unes 6 línies al llarg del dia, a Roses en tenen 17-18 només fins al migdia. Llavors n'hi ha que són directes i n'hi ha que s'aturen a diferents poblacions. I això es fa treballant i arribant a acords amb el Consell Comarcal i amb l'empresa Moventis. Roses ho ha fet, porta molts anys fent-ho, nosaltres hem quedat molt endarrere. I aquí nosaltres ens hipotequem el que dèiem en el primer bloc de les preguntes que tu m'has fet respecte a com desenvolupar i diversificar els sectors econòmics. Nosaltres la formació que podem oferir aquí a l'escala o que l'escala pot oferir als nostres joves és el batxillerat i fins al quart de l'ESO. Després, malauradament, si tu vols tenir un itinerari formatiu que no sigui el batxillerat, t'has de traslladar. Llavors hem de facilitar econòmicament, però també amb mitjans de transport, la possibilitat que les famílies no hagin de combinar-se entre ells o no hagin de traslladar-se ells amb el cotxe amunt i avall, amb menors de 18 anys, I això s'aconsegueix doncs, que hi hagi més transport públic i també intentar-ho pel que fa a les visites externes de l'Hospital de Figueres. Sovint, segons a quina hora tinguis, et condena, si vols anar amb transport públic, haver-hi de quedar-t'hi 5 o 6 hores quan potser és una visita de 20 o 35 minuts. Si aconseguim no, com a mínim la meitat de freqüències que hi ha de Roses a Figueres a l'escala de Figueres, és segur que les persones que hagin d'anar a l'Hospital de Figueres a fer consultes externes no hauran d'hipotecar ni un matí ni una tarda en funció de l'hora que tingui la visita. I el mateix passa per els nois i noies que van a Figueres a fer cicles formatius o un batxillerat que no es realitza aquí a l'escala. I llavors s'hauria de, si em permets, potenciar no, la possibilitat d'arribar fins a Torroella o la Bisbal o Girona, depenent de diguem-ne, els itineraris formatius que els nostres joves i joves voldrien tenir. I aquí vinc a dir que no ho sabem. És a dir, hem tingut un pla de joventut que vam aprovar en el 2020 i una de les coses que aquest pla de joventut no es va posar com a objectiu era fer una diagnosi sobre aquesta situació i, per tant, quins plans de viabilitat o quines estratègies o quines polítiques podien fer des del municipi per vetllar que ningú es quedés amb abandonament escolar pel fet de no poder-se traslladar. Per tant, em penso que hi ha molta feina a fer en aquest aspecte i nosaltres ens comprometem a fer la diagnosi i a posar els mitjans perquè el transport no sigui un impediment per poder estudiar fora de l'escala.
En un altre àmbit de coses, tot això passa en un context de crisi climàtica evident, ja ningú crec que pugui negar-ho, a més amb el context de sequera del nostre país, i amb necessitat de fer una transició energètica. Hi ha calendaris marcats, Horitzó 2030 marcat des de la Unió Europea. Què s'ha de fer, què proposa en comú des de l'escala a nivell municipal per anar siguent fidels en aquesta transició energètica i aconseguir que el poble sigui cada cop una mica més sostenible energèticament parlant, si més no?
Nosaltres el que proposem és crear la figura de la comunitat ciutadana energètica, que és una figura coparticipada per l'ens local, per entitat, per empreses privades i també per economies privades que anem a dir domèstiques. Què és el que ens proposem? Que tothom es pugui beneficiar dels beneficis que suposa traslladar-nos a un model energètic que la seva font siguin les renovables i que no depengui de quin tipus de teulat o quin tipus d'habitatge tu tinguis. Per què dic això? Doncs perquè ara sí que és veritat que hem de, d'alguna manera, incentivar que hi hagi autoconsum i de manera que quan més autoconsum sigui, i sobretot fotovoltaic, doncs menys energies de fonts no renovables gastarem. Però el que ens trobem és que depèn de quina tipologia d'habitatge tu tinguis, tu no podràs accedir així i quedaràs fora de ser protagonista d'aquesta transició energètica. Per tant, el que proposem és que combinem i posem en joc totes les teulades existents a l'escala en els radis de 2 metres, de 2 quilòmetres, perdoneu. De manera que aquí a l'escala tenim doncs, bastants, diguem-ne, instal·lacions industrials, els sostres dels quals hi cabrien unes plaques solars que l'empresari o l'empresària no consumiria tota l'energia que genera. Tenim tota una sèrie de sostres de segona residència o duts, és a dir, d'habitatges d'usos turístics que la major part de l'any són buits i que també nosaltres serien, diguem-ne, sostres que posaríem a disposició. I després tenim els usuaris que potser vivim tot l'any, que vivim en immobles que són multifamiliars i que no tenim sostre per poder tenir aquestes, diguem-ne, posar instal·lacions per tenir autoconsum. I després tenim l'Ajuntament, que té els seus propis equipaments municipals, que és l'única cosa que ha intentat engegar aquest equip de govern. Llavors, si nosaltres tenim tots aquests sostres, nosaltres podem fer que mentre aquestes persones que tenen segona residència, UTS, o aquests polítics doncs, que no gasten tota l'energia que generin, doncs que se'n puguin beneficiar les persones que viuen en edificis multifamiliars i que no tenen sostre, de manera que els hi surti més barat. I nosaltres el que farem serà ajudar a instal·lar aquestes plaques coparticipades pels usuaris que se'n vulguin participar. Jo visc en un pis, no tinc sostre, doncs jo faig una aportació en aquest polígon o en aquesta residència que té molt de sostre i que està tot el dia buida i pago d'una proporció i en la proporció que pago jo podré consumir l'energia que fa el sostre d'aquesta segona residència o del polígon industrial. I a més sortirà més barata perquè, entre altres coses, ens estalviarem el que serien els costes i els viatges del trasllat, no?, de l'energia, perquè, diguem-ne, funcionaríem com una operadora.
Mm-hmm. Queda un dubte encara de l'energia, però deixa'm fer-te una pregunta ben personal. Portes el mòbil a la butxaca?
Sí.
El podríem parar? Ho dic perquè pot ser que fa alguna vibració que se'ns acopla al micròfon.
Sí, demano disculpes.
Amb tota la vergonya del món, t'ho he dit, Albert.
No, no. Fàcil de dir-m'ho i demano disculpes als ciutadans i ciutadanes i a l'audiència que ens està veient per no haver pagat el mòbil abans.
Energèticament parlant, si aconseguíssim aquests objectius de generació d'energia, qui sap si ens podríem estalviar un parc eòlic al litoral d'aquí davant?
Els estudis diuen que no. És a dir, una cosa és que nosaltres pensem en clau local i una cosa és que pensem en clau global. En clau local sí que segurament generaria molta energia, la qual seria d'autoconsum. Però sí que després hi haurien pics d'ocupació estacional quan arribaria l'estiu, que tinc els dubtes, que tenim els dubtes de que realment generessin prou energia com per poder abastir tota l'energia que es consumeix a l'escala a l'estiu. Dit d'una altra manera, el que hem parlat és de les persones que viuen en pisos, doncs estan gastant l'energia de les teulades de les residències buides, però a l'estiu aquestes residències tenen cases, tenen persones que les estan ocupades perquè estan fent la seva estada d'estiu o la seva estada vacacional. Per tant, aquesta energia la gastarà el propietari d'aquell immoble. I per tant, el que estem en els pisos i no tenim teulada, en aquell mes sí que haurem de consumir energia de la xarxa general. Per tant, el que estem parlant no és... Sí que un horitzó genial seria que només amb els espais antropotitzats consumíssim energia, però no és així, no en generaríem suficient. És més, se sap, a Catalunya, encara que ocupéssim, i això ho porta el projecte de la CUP, si ocupéssim tots els espais amb que estan ocupades per, o hi ha assentaments humans, tot just generaríem el 20% de l'energia que consumeix Catalunya. Llavors, l'emergència climàtica és quelcom internacional i, per tant, quan nosaltres, o quan es planteja fer una instal·lació del parc eòlic a la Badia de Roses, és perquè no hi haurà suficient energia encara que poséssim totes les plaques solars i encara que nosaltres tinguéssim el màxim de comunitat ciutadana energètica desenvolupada. En tot cas, el que hem de plantejar és que sembla bastant inevitable i és necessària la instal·lació dels molins eòlics a la Badia de Roses, i el que hem de posar al cim de la taula és quin tipus de compensacions nosaltres hem de demanar a la companyia i a l'administració que facin aquestes instal·lacions, per començar un aval de que quan la instal·lació caduqui, doncs l'aval costegi la retirada dels molins, per exemple. I d'altra, doncs, bueno, què tenen ells? Energia, doncs ens l'han de donar. Si nosaltres aconseguim consumir, si nosaltres consumim, ajudem a reduir el cost de l'energia que consumim, l'escala serà molt més competitiva en termes turístics, però també en termes de ser atractius respecte a altres sectors econòmics que es puguin venir aquí a desenvolupar la seva activitat. Per tant, és una oportunitat.
Un dels punts capçalera de l'acció d'En Comú l'Escala aquests últims 4 anys ha estat la serveis municipals o municipalització de serveis. No ho vau aconseguir amb el gran contracte de la recollida d'escombraries i neteja viària. Sembla que hi ha un altre servei, el de la piscina municipal, que ara sí, el 15 de juny precisament, l'Ajuntament n'assumeix directament la gestió. Fins on es pot arribar amb gestió pública o municipalització o remunicipalització, aquells que ara estan gestionats per una empresa privada?
Sí, bueno, ho hem d'estudiar i hem de veure la viabilitat i la fortalesa que té un ajuntament com l'Escala per assumir segons la gestió de quins serveis o quins altres. El que jo tinc clar és que una instal·lació com la piscina municipal, que és municipal, i que nosaltres tenim la capacitat de poder gestionar els preus públics pels usuaris i usuàries que vinguin a fer ús d'aquest servei, doncs és fàcil fer-lo rendible. Diguem-ne, i rendible no vol dir treure en benefici, vol dir que surti a compte. És a dir, no perdre diners. Respecte a altres serveis que són molt més complexes, com poden ser la recollida d'escombraries, perquè diguem-ne, està molt dependent de la ritme d'estacionalitat que té l'escala, doncs un ajuntament, una administració com és l'Ajuntament de l'Escala, hauria de tenir mires obertes. Si nosaltres volem aprofundir sobre una millor recollida selectiva, hem de tenir un major control sobre quins seran els processos. Si nosaltres volem tenir una millor transició energètica i, per exemple, que les maquinàries que s'hagin de fer doncs siguin el màxim de respectuoses amb el medi ambient, doncs quan més control nosaltres tinguem sobre aquest servei, més ho aconseguirem. I és evident que estem parlant d'un contracte molt gran i estem contractant d'una plantilla molt gran i que no som els únics que tenen la necessitat i l'obligatorietat de servir aquest servei. Per tant, una possibilitat seria intentar mirar les mides i, de la mateixa manera que s'ha plantejat el servei d'aigües que passi a ser el Consorci de Costa Brava, també podíem plantejar-nos que aquest servei de recollida d'escombraries i neteja viària no fos supramunicipal de gestió directa. És a dir, que ens podíem entendre amb altres ajuntaments propers, com pot ser Sant Pere Pescador, l'Armentera, etc., que depenen del Consell Comarcal i ho fan des del Consell Comarcal, doncs fer-ho també a l'escala. I potser municipis una mica més grans o posar-nos d'acord amb Figueres. Que fixeu-vos quines fires de Figueres hi han hagut com a conseqüència, no?, de les disputes que hi ha entre l'empresa i els treballadors que s'han encarregat de fer aquesta recollida d'escombraries. Per tant, si nosaltres volem tenir unes millors condicions laborals pels treballadors de la recollida d'escombraries, si volem aprofundir per la recollida d'escombraries i que sigui més selectiva, i volem una maquinària i uns usos més, diguem-ne, sostenibles al nostre entorn, hem de tenir un major control.
Però,
quina és la viabilitat?
El cas de la recollida d'escombraries ara ja és un cas que no replantejarà el mandat vinent.
No, però el que està...
Fins al final de l'altre, en la mesura que el contracte s'ha fet per a 8 anys.
Sí, però això vol dir que tenim 8 anys per estudiar-ho.
És a dir, no és un servei immediat que es pugui replantejar. Quins sí que es poden replantejar?
Hauria de passar alguna cosa.
El cas de la piscina sí que és immediat, però hi pot haver d'altres.
Sí, però fixa't, el de la piscina és perquè d'alguna manera, no ben bé així, però d'alguna manera s'ha arribat a un acord amb l'empresa que gestionava la piscina de que abandonava. Aquest cas hipotètic també podria passar ara. És a dir, durant aquests 8 anys potser Urbacer no renunciarà, però si renunciés llavors seria una oportunitat, una finestra d'oportunitat. Llavors, si això pogués passar, per què no, doncs estar preparats i nosaltres tenir un estudi de viabilitat que nosaltres ens indiqués si és possible o no. I evidentment aquest estudi de viabilitat no hauria de ser només en clau local, sinó que hauria de ser en clau comarcal. El contracte d'aigües, que ja la distribució s'acaba el 2024, i també el de la zona blava s'acaba el 2024 i la cessió del pla quint subterrani. Són contractes que, a més, l'equip de govern actual que està sortint doncs ja ha manifestat que també veu amb bons ulls doncs recuperar la gestió directa d'aquests serveis. D'alguna manera, allò que fa 4 anys, quan nosaltres ho dèiem, doncs tothom deia que no era possible, doncs després de 4 anys i en aquestes eleccions, el mateix equip de govern sortint, el que reclama és que ell municipalitzarà el servei de les piscines i el servei de la zona blava, que són els contractes que finalitzen ara.
Un altre cavall de batalla,
legislatura.
Gestió municipal i municipalització de serveis com un cavall de batalla. Un altre cavall de batalla, guerra perduda aquest últim mandat, és el 5%. El 5% en serveis socials. I en els diferents espais on en Comú ha expressat la seva opinió, continua que és el mínim imprescindible perquè mai es pugui plantejar la vinculació d'en Comú amb cap govern municipal. Si no s'arriba al 5% en despesa de serveis socials, no hi haurà en Comú col·laborant amb equip de govern. Però on comença i on acaba aquest 5%? Perquè hi ha aquell argument de dir, home, què és exactament serveis socials i què no ho és? Hi ha molta despesa d'altres partides o altres àrees, que no és l'àrea de serveis socials, que també ajuden o milloren o poden significar un servei social.
No, jo penso que és fàcil. Tu agafes la documentació que ens passa a la interventora, l'estat de comptes, i les partides són 231, 241. No n'hi ha més. Llavors has d'agafar el còmput total d'aquest pressupost, el còmput total d'aquest pressupost, del 231 i 241, atenció a les persones i a la foment de l'ocupació. Això és serveis socials, perquè ho diu la documentació, i aquí és on nosaltres diem que hi ha d'haver un 5%. I tot allò que està involucrat o que està implicat dins aquesta partida és el que nosaltres anomenem serveis socials. Però és que la mateixa comptabilitat de l'Ajuntament de l'Escala diu que serveis socials és això. No entenem la rèplica que a vegades se'ns fa de que és serveis socials i molt fàcilment es bascula des del concepte de serveis socials a l'atenció de les persones. No, clar, l'atenció de les persones ho és tot, però serveis socials està vinculat a unes partides molt concretes, com pot ser l'atenció domiciliària integral, com pot ser l'acompanyament a les persones vulnerables doncs, a l'hora de fer tràmits, com pot ser doncs, despeses relacionades amb subvencions de menjador, subvencions doncs, per poder accedir a extraescolars, etc. Quan un veu el pressupost hi ha unes partides numèriques i en aquestes partides numèriques allà queda serveis socials. Nosaltres pensem que una població que està en vies amb una piràmide poblacional que cada vegada és més gran, és a dir, la generació que hi ha aquí, la franja d'edat més voluminosa a l'escala és la meva edat. Llavors els que venen a darrere són menys persones, per tant tenim un envelliment paulatiu de la població de l'escala i per tant és un dels reptes que nosaltres tenim de present i futur, intentar desplegar una bona àrea de serveis socials perquè tant les persones grans com les persones vulnerables puguin tenir un bon servei d'acompanyament.
Albert, què s'hauria de deixar de fer o què es podria prescindir d'inversió d'Ajuntament o serveis de despesa, no tant inversió, despesa d'Ajuntament, què es podria deixar de fer per incrementar els serveis socials? Ho dic en la mesura que si hem de mantenir el dèficit pressupostari zero i hem de reduir o eixugar el deute a zero sense implantar o incrementar la fiscalitat, bé, això no està escrit específicament, diu implantar una fiscalitat progressiva i progressista, allò, què s'hauria de deixar de fer per poder fer aquesta despesa de més a nivell social?
Mira, els pressupostos del 2020 i 2021, l'àrea de serveis socials era un 4,5 i un 4,8. Ja ens acostava molt al 5%. Què ens vam criticar nosaltres en aquell moment? Home, que no arribava al 5%, però és que a més no s'executava la meitat. Per tant, són partides que d'alguna manera ja existeixen i només falten desenvolupar. Sí, aquest punt del programa que tu has llegit és que és per llei, és obligatori. Hem tingut com una mena de pròrroga ara per al tema del Covid i perquè hi va haver uns reials decrets que van flexibilitzar el que seria la normativa que regeix la gestió econòmica dels ajuntaments. I per tant, pensem que és bo, que hem de tendir al dèficit zero, que la població de l'Escala ho ha de saber, l'Ajuntament de l'Escala encara deu més de 4 milions d'euros endeutament. Per habitant aquí l'Escala són 393 euros i hem de tendir a intentar rebaixar aquest endeutament.
Quan havia sigut la tendència a la baixa ha estat important l'última dècada i escaig.
Sí, clar, perquè la llei t'obligava. No, és que a vegades se'ns escapa, no? I sí que és veritat que la gestió està correcta, però està correcta en la mesura que ells han aplicat la llei que estan obligats a complir. Pel que fa a un major endeutament i a la agressivitat en la qual ells havien de reduir el deute. Però un dit això, si em permets...
Ens queden pocs minuts ja,
El tema de la fiscalitat serà un punt clau en aquests propers 4 anys. Baixar la fiscalitat no és possible. És a dir, hi ha hagut una inflació molt gran en el 2022, en el 2023 continua sent-hi i no estem controlant, i aquesta inflació, aquest increment dels costos dels serveis que ha de fer l'Ajuntament, ha existit. La interventora ho va dir i cap dels equips presents en el plenari actual, és a dir, aquest que està sortint, li va saber, diguem-ne, no li va voler discutir la necessitat de reactualitzar el que eren els preus públics, les ordenances i els impostos. I això serà necessari. És a dir, nosaltres hem de poder tenir la suficient recaptació per continuar oferint els serveis que estem oferint. I, com a mínim, si nosaltres volem oferir el 5% dels serveis socials, doncs haurem d'aplicar estratègies en el qual hi hagi una progressivitat fiscal. És a dir, que a poc, els que tinguin més puguin pagar més i els que tinguin menys paguin menys pels serveis de l'Ajuntament de l'Escala.
L'equip d'En Comú l'Escala 2023 canviarà la tendència del partit a nivell de resultats. Ho dic perquè les 4 últimes eleccions progressivament s'han anat caient. Del resultat històric, el millor que ha fet mai En Comú, llavors Iniciativa per Catalunya Verds, el 2007 van fer un 13,6%, es va caure a l'11 el 10%, el 15 el 8,3% i a les últimes el 19 a un quasi 6%. Què fa falta per fer el tomb o per no caure més baix?
Clar, què fa falta no ho sé. Nosaltres el que hem intentat és consolidar un equip, consolidar una línia de treball i proposar un projecte que pensem que és inclusiu, que és d'esquerres, que és obert i que és competitiu i que pot ser beneficiós per tot el conjunt de la població. Llavors, el que puc dir és que quan tu has al·ludit, clar, veníem de lideratges molt bons i molt forts i el, diguem-ne, la renovació ha estat difícil i jo no sé què passarà perquè no sóc adiví, però el que puc dir és el desig que jo tinc i és que efectivament la tendència que ha anat a la baixa en els últims, anem a dir, 20 anys, no, 20 anys no, últims 16 anys, doncs que sí, que es reverteixi i que comencem a incrementar el percentatge de vots i per tant de vots i que puguem augmentar la nostra representativitat dins l'Ajuntament de l'Escala.
Com hauria de ser l'alcalde de l'Escala, Albert?
Com jo.
Igual, calcat.
No, així. Si em permets la broma. No, el que jo volia dir és que l'alcalde de l'Escala hauria de ser rigorós, hauria de ser empàtic, hauria d'estar experimentat i hauria de tenir, diguem-ne, capacitat de treball i hauria de tenir capacitat de present i de futur. És a dir, hauria de preveure quin futur ens ve per saber quines són les iniciatives que nosaltres ara som a temps de tirar. I hauria de tenir una visió panoràmica, és a dir, no només interpretar l'Escala en clau local, sinó que l'hauria de saber interpretar en clau territorial, també.
Es veu el govern o es veu l'oposició, Albert Pons, passat el 28 de maig?
Em veig intentant desplegar el programa electoral d'En Comú l'Escala.
Albert Pons, alcaldable per En Comú l'Escala, gràcies per aquesta estona. Ha estat a mitja horeta de rellotge de conversa. Moltes gràcies, que hi hagi sort.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fins aquí primer capítol. Demà continuem amb aquest canvi d'ordre que hi ha hagut. Demà alcaldable de Vox, Albert Joan Vall-Llosera, perdó. Fins demà, adeu-siau.
Bon dia, són les dues.